Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha dit aquest matí que el govern espanyol actuarà amb proporcionalitat i amb intel·ligència, tot i que, segons ell, alguns volen el contrari. Referint-se als independentistes, el cap de l'executiu espanyol durant l'executiva nacional del PP, celebrada avui a Madrid, ha dit que el seu referèndum no era negociable i no ho ha estat mai. També ha qualificat de disbarat la intenció del govern català d'aprovar aquesta setmana les anomenades lleis de desconnexió. Per cert, que serà, segons hem sabut avui, també el mateix govern en ple el qui signarà el decret de convocatòria del referèndum. Ho ha assegurat avui el conseller de Presidència, Jordi Turull, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. Turull ha explicat que està molt tranquil perquè no hi ha cap article del Codi Penal que digui que posar urnes sigui delicte. Canviem de qüestió. Ripoll afronta un inici de curs complex i amb dubtes després dels atemptats. La comunitat educativa vol que la tornada a l'escola sigui el menys traumàtica possible després dels crims a Barcelona i Cambrils. També a Ripoll aquesta tarda reuneix de manera extraordinària la Junta Local de Seguretat i tot seguit es jugarà al camp municipal el partit de futbol amistós i benèfic entre l'equip local de Ripoll i el Girona, que juga aquest any a primera divisió. I Carles Puigdemont ha dit avui que la hisenda catalana pròpia està preparada per allò que es decideixi l'1 d'octubre en el referèndum. Mentrestant, per la seva banda, el vicepresident Oriol Junqueras ha assegurat que aquesta agència tributària té un potencial de recaptació de 42.000 milions d'euros. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 5 de la tarda posem sobre la taula tots els números perquè elaboris la teva pròpia fórmula per una vida plena. Temps de felicitat, consells dels experts, tècniques de relaxació, la música que ens fa feliços i tertúlies amb convidats especials, entre altres. Els dimarts a les 5 de la tarda, temps de felicitat a Ràdio Estel, perquè ser feliç no hauria de ser tan difícil. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La Terra dels Templers t'espera. Del 9 al 14 d'octubre, vine amb el Club Més Amics a Xipre. Visita amb nosaltres la capital, Nicòsia, el parc arqueològic de Pafos i les tombes dels reis, i les ciutats de Salamina i Famagusta, entre d'altres. Del 9 al 14 d'octubre, viatja a Xipre amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i quina felicitat també. Bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és dilluns, dia 4 de setembre de l'any 2017 i, per tant, estrenem curs. En aquesta nova temporada, senyores i senyors, un servidor de vostès, el vostre amic Toni Guerrero, estarà sempre a partir d'avui, tots els dilluns, estem amb tu a Ràdio Estel. I també els diumenges, de 2 a 3 de la tarda, una edició especial de l'Odissea de la Veu. Per cert, amigues i amics, el programa més escoltat la darrera temporada. I com sempre, el meu amic, bueno, els meus amics ho són tots, els tècnics d'aquesta casa, de Ràdio Estel, però també per començar la temporada. Quina alegria, senyores i senyors, de comptar una vegada més amb el Jordi Carretero. La Marga Font a la producció. I, naturalment, també tots els col·laboradors de Estem amb tu. Doncs per començar la setmana i com és dilluns, estimat Josep Pons, bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, senyor Guerrero, com està vostè?
Bueno, doncs molt feliç de comptar amb tu, de comptar amb tots els col·laboradors. Encara que estarem menys temps que la darrera temporada, jo crec que estarem amb els nostres oients, com tu saps molt bé, però ho comprovaran la propera setmana. Estarem a tot Espanya i estarem a Andorra, i naturalment també estarà amb mi, com sempre, en Josep Pons. Molt bé, Josep, doncs anem a començar. Si et sembla bé, a mi m'agradaria començar parlant de la selecció espanyola, perquè no hi ha cap dubte que s'ha de parlar de la selecció, i també poder, dintre del teu article, que serà fantàstic, com sempre, parlaràs una miqueta d'aquesta selecció, però també suposo que ens parlaràs del suport dels jugadors del Real Madrid. T'escolto, Josep.
Sí, senyor. La selecció nacional espanyola, i és curiós, estimat Toni, perquè hi ha hagut una controvèrsia. Per un costat, molt poquets xiulant a Piqué, i per l'altre, bueno, pues, altres diem Piqué, Piqué. Hi ha algo molt important que, bueno, no s'ha publicat als mitjans de comunicació, i a mi em sorprèn, perquè cada vegada més em sento més defraudat al respecte per la falta d'objectivitat, que veiem a Piqué amb el seu fill, i el seu fill porta la samarreta de la selecció nacional espanyola i està en el Santiago Bernabéu jugant. És curiós, tothom busca baralles, busquen polèmica, busquen sensacionalisme, i en canvi omiteixen algo tan gràfic com és que el propi fill porta la samarreta de la selecció nacional espanyola. I el Piqué, com sempre, va estar a l'alçada de les circumstàncies, fent un tàndem amb el Sergio Ramos realment impressionant. Per una altra part, la selecció nacional espanyola, estimat Toni, va demostrar una vegada més que Espanya té una quantitat de jugadors enormes, sobretot al centre del camp, amb un talent impressionant. El Coque, el Busquets, l'Isco, un jugador que podia haver fitxat al Futbol Club Barcelona per 22 milions, un jugador que tenia a la piscina de casa seva l'escut del Barça, un jugador que ni més ni menys que tenia un gos que li deia Messi perquè és el seu ídol. Es va oferir a través del seu representant 22 milions i Zubizarreta va dir que no. Igual que va dir que no a Modric, i va dir que no a Kroos, i va dir que no a Asensio. Bueno, aquest últim, el Zubi, em sembla que ja no hi era. I els resultats estan aquí. Nosaltres no tenim centre del camp. Es volien pagar 100 milions per un Verratti que vam veure les seves manques amb la selecció italiana. I hem de dir que, per una altra part, el fet de Lopetegui jugar sense un davanter centre posicional, bueno, va tornar aquell cas concret i específic de Del Bosque contra Itàlia, precisament, a Bonanxés, Fàbregas i Coque van fer el mateix. I Guardiola contra el Santos de Neymar a l'Intercontinental, concretament, recordarem tots que amb Xavi, amb Xes Fàbregas, amb Messi, amb Busquets, també van fer el mateix. Centrocampistes amb un toc fantàstic que desorienten totalment per la seva habilitat, pel seu talent i per la seva categoria a l'equip contrari, que no tenen un referent de nou. Villa va rebre un homenatge, crec que ja amb la seva recta final, que va estar molt bé quan el partit estava totalment resolt. I bueno, Marcos Asensio, un altre jugador amb un talent impressionant que el Barça tenia per 5 milions, millor dit 4 milions i mig, i es va escapar, no ho van voler, el Madrid el va aprofitar. Fixa-t'hi, Toni, estem parlant ni més ni menys de Kroos, estem parlant de Marcos Asensio, estem parlant de Modric, estem parlant d'Isco, jugadors que té el Real Madrid i que haguessin pogut ser del Futbol Club Barcelona. D'aquí ve el problema, d'aquí, no d'ara. I, per tant, haig de dir, estimat Toni, em sap molt de greu, i tu saps, que la gestió esportiva del Futbol Club Barcelona ha sigut nefasta. Des del seu vicepresident, el senyor Mestre, que tu saps que tot i guanyant jo ja ho deia, des de, posteriorment, el director esportiu, el senyor Albert Soler, Zubizarreta en el seu moment, Robert posteriorment, els assessors que té, ara el senyor Segura, estan demostrant que no estan a l'alçada de les circumstàncies. I et dic una cosa, estimat Toni, o el senyor Bartomeu, president del Futbol Club Barcelona, fa els canvis pertinents, o de lo contrari hi haurà eleccions, hi haurà moca durada, hi haurà un ambient electoral, perquè això així, estimat Toni, no pot continuar.
Article perfecte, diguéssim, amb la personalitat d'en Josep Pons, i ja per finalitzar, bueno, doncs ens ho has dit tot, i repeteixo, un bon article, però també et vull dir una cosa, estimat Josep, i els vull dir una cosa als nostres estimats oients. L'oposició, que pot preparar tot això, aquesta moció de censura, o eleccions, etc, etc, jo crec que en aquest moment, especialment el que la presenta, no té cap crèdit.
Bueno, precisament jo puc assegurar que gent de molt de pes específic estan buscant un candidat perquè creuen que els que estan sonant més ja estan desgastats, han perdut diverses eleccions i, per tant, estan buscant amb un home d'èxit, amb una imatge impecable, que no tingui passat, i sona el nom d'un home que va estar dintre del projecte Clúster amb el Ferran Soriano i el Marc Ingla, al seu moment, com recordaràs, que va ser realment una operació que els hi va reportar més de 12.000 milions de pessetes del moment, que es veu que és un crac, que aquest senyor està a Dubai, que es diu Jordi Font, i l'estan preparant a veure si ell es decideix a ser el candidat de l'oposició.
Senyores i senyors, amigues i amics, socis, seguidors i també aficionats del Futbol Club Barcelona, atenció, i per tu també, Josep, la tiro perquè puc tirar-la, i si no ja saps que sóc molt discret. El que està movent tot aquest lío, el que està fent bullir l'olla, senyores i senyors, no tinguin cap dubte que és el Jan Laporta. Sí, sí, el de les vices, el de les juergues, etc, etc, etc.
Però a part d'això, hem de ser objectius, estimat Toni Guerrero, ja saps que tu i jo sempre hem sigut molt sincers i objectius i no tenim cap tipus d'interès. Lo malament que estan gestionant esportivament el Futbol Club Barcelona, el no fitxar aquests homes que t'he dit, i en canvi a fitxar gent que no està a l'alçada, com per exemple el Vermeulen, el Mathieu, el Song en el seu moment, el Gómez, l'Alcácer, ens han gastat 200 milions en jugadors que cap d'ells està a l'alçada. I el ridícul, estimat Toni, que s'ha fet aquest estiu, amb el tema Neymar, amb el tema Dembélé, que han fitxat a Dembélé per 4 o 5 vegades el seu preu natural, i vam estar disposats a fitxar el Coutinho, i vam provocar el PSG amb Verratti, i últimament estàvem disposats a pagar 150 per Coutinho. Sincerament, li estan posant una estora d'or a qualsevol opositor. La sort, el que diem, que la pròpia oposició creu que hi ha algunes persones que ja estan cremades perquè han perdut vots de censura i han perdut eleccions anteriors.
Doncs Josep Pons, estimat, benvingut. Gràcies per estar amb mi i, tal com deia al començament del programa, en aquest nou curs, una forta abraçada i fins al proper dissabte.
Una forta abraçada i fins al proper dissabte. Adéu-siau, Toni.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, aquesta és la nova temporada de Ràdio Estel. No se la perdin vostès. 24 hores a tot ritme. Estiguin atents a la nova temporada de Ràdio Estel, que comença aquest 4 de setembre de l'any 2017. Estimat papi, bon dia, benvingut.
Bon dia, Toni.
Bueno, en el nostre programa posarem música, com sempre, i naturalment tindrem molta música, que és el que els agrada als nostres oients, dels anys 60, 70 i 80. Però abans que res, com has passat l'estiu?
És el que anava a preguntar-te a tu. Jo l'he passat, francament, bé. Se m'ha fet inclús hasta una miqueta curt, mira el que et dic.
També comencem aquest curs i amb molta gran satisfacció, perquè tenim, necessitem una persona. Ha començat, doncs, després de les vacances, el papi ho acaba de dir, i el, després de les vacances passen moltes coses, no? Antonio Bolinches, bon dia, estimat psicòleg.
Hola, bon dia, Toni, com estàs? Encantat d'estar amb vosaltres.
Bueno, doncs feliç jo també que estiguis amb nosaltres i que comencis el curs aquí puntual a Ràdio Estel, estant amb tu i estem amb tu. Per tant, el que et deia, estimat Antoni, a l'estiu anem a començar amb una cosa, perquè molts oients potser els agradarà que comencem així. Allò que es diu, que s'ha comentat, que són frases continuades, que es diu que a l'estiu aquest temps de vacances perjudica d'alguna manera amb alguna parella?
Aviam, amb un estudi que vaig fer jo al meu institut i que a més va ser capçalera dels Telenotícies fa una dècada, perquè vam estudiar durant 10 anys seguits la incidència dels diferents mesos de l'any amb l'afluència de les parelles a la psicoteràpia de parella i també a les separacions i divorcis. I aleshores, les conclusions van ser que hi havia dues puntes. Tant de major assistència a la teràpia de parella com de divorcis i separacions al setembre. I la segona punta, al gener. I les causes que generaven aquestes dues puntes eren la del setembre, com conseqüència de la saturació convivencial de l'estiu. Perquè, clar, durant la resta de l'any, les famílies i les parelles tenen un determinat estatus convivencial. Es suposa que un treballa o els dos treballen. O sigui, en canvi, de cop i volta, queden sotmesos tots a una convivència intensiva de 2 o 3 setmanes que no sempre estan consensuades i que no sempre són desitjades. I aleshores, aquesta vivència intensiva genera 2 evolucions diferents. Una part se n'adona que s'està deteriorant el seu sentiment amorós i aleshores decideixen fer teràpia per millorar la relació, i altra part se n'adonen que estan tan lluny un de l'altre que té més sentit separar-se que no pas intentar apropar-se. Aquesta és la raó per la qual el setembre és un mes rellevant per la vida de les parelles. L'altra punta és el gener, i les motivacions dels trencaments del gener tenen una altra motivació bàsica, que són les discòrdies familiars, els greuges comparatius. Per posar-te un exemple gràfic, l'altre dia em deia una senyora, mira, jo fa 10 anys que passo els Nadals amb la família del meu marit. Diu, aquest any no sé on el passaré, però sé que no el passaré amb la família del meu marit. Aquí tenim un cas concret de saturació convivencial i d'injustícia de distribució dels temps familiars. Clar, aquesta dona està farta que durant 10 anys hagin anat a casa de la família del seu marit i que no hagin anat mai a casa de la seva família d'origen. Els greuges comparatius van creant una saturació convivencial i una sensació d'injustícia que tard o d'hora també erosiona el sentiment amorós. Jo sempre dic que la parella és per qui la treballa, i la millor manera de treballar-la, a més de recolzar-se, donar-se estimació i comprensió, és evitar greuges comparatius. Evitar que un tingui la percepció que la distribució del temps i la dedicació que fan a les famílies d'origen respectives no és massa asimètric, perquè encara que totes les parelles tenen una família de referència amb la que es, d'alguna manera, relacionen més, si la diferència entre la primera família d'origen amb la que relacionen i la segona és molt gran, encara que la persona consideri que estan millor amb l'altra família, arriba un moment que també consideren que un mínim de dedicació també l'ha de tenir la seva família d'origen. I això s'agreuja quan venen els nets. Perquè, clar, tu pots acceptar no veure a la teva mare perquè quasi sempre aneu a casa de la mare de la teva dona. Però ja no acceptaràs el mateix que quan tingueu fills, només tinguin contacte amb els avis materns i poc contacte amb els avis paterns. Per això deia Alfons Karr que l'amor neix de res i mor de tot. I de la cosa que més mor l'amor és de la injustícia de distribució dels temps que dediquem a les famílies d'origen respectives de la parella.
Bé, Antonio, tornar al treball, combatre el treball després de les vacances.
L'altre gran problema.
Sí, però en primer lloc, si m'ho permets, felicitar els que ja tenen treball,
sí,
que tornen de vacances,
exacte,
i naturalment enviar-los esperança, il·lusió, als que no tenen treball. Per tant, combatre...
La síndrome postvacacional.
Exactament.
Sí, és un gran... Aviam, també amb dades sistematitzades de les persones que venen al meu institut per qüestions de realització professional o per trobar la seva vocació o com canalitzar les seves capacitats bàsiques, sistematitzant la informació de les 1.000 persones que hauran passat per al meu institut per aquests motius durant els 23 anys que vam crear l'institut, els resultats són els següents. Només el 15% de la població laboral treballa en coses que li agrada. El 50% estan conformats i el 35% estan frustrats. Bé, la síndrome postvacacional la pateixen bàsicament el 35% que estan frustrats, que vol dir que estan fent una feina que no els agrada. Moltes vegades estan deixant de fer la que sí els agradaria fer i a sobre, com fan una feina que no els agrada i no és vocacional, normalment tampoc està ben retribuïda. Aquests són els candidats a la síndrome postvacacional, perquè, clar, tornen a una realitat que no els agrada, que els frustra, que els genera estrès. En canvi, el 15% de les persones realitzades a la feina, aquestes no tenen síndrome postvacacional. És més, moltes d'elles no necessiten ni fer vacances. Tenen una petita desconnexió d'un cap de setmana o de dos, en tenen prou, perquè per ells la feina és una manera d'expressar les seves qualitats, les seves capacitats de sentir-se realitzats. Per tant, hi ha una relació inversa entre realització personal laboral i síndrome postvacacional. Quan menys t'agrada la feina que fas, més síndrome postvacacional tens. I quan més t'agrada la feina que fas, més difícil és que puguis tenir la síndrome postvacacional.
Bé, doncs, Antonio, fins al proper diumenge.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Ens trobarem al Salero, recorda.
Exactament, allí serem.
Tu te'n recordes del Salero, l'èxit que va tindre fa 4 o 5 anys?
Sí, home, les coses bones no s'obliden mai. En canvi, les dolentes les oblidem, perquè les persones, per ser felices, necessitem utilitzar la memòria selectivament. I per això tenim tendència a recordar les coses bones i a oblidar les dolentes. Gràcies a això podem ser feliços.
Doncs fins al proper diumenge, al Salero. Una forta abraçada. Gràcies,
Antoni. Una abraçada,
Toni. Antoni, perdona. Ja és el primer dia i tinc tantes coses al cap. Com poden contactar els nostres estimats amigues i amics oients per... O sigui, contactar amb tu.
Però ja saps que, per sort, el meu cognom no és molt habitual. Només que posis Bolinches a les xarxes socials, és facilíssim trobar-me.
Doncs molt bé, Antoni, una abraçada, com deia, i fins al proper diumenge.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Adéu-siau.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs, senyores i senyors, seguim, estem amb tu aquí a Ràdio Estel i estem amb el Josep Maria Papasseí, conegut per tots vosaltres i per tots nosaltres com el Papi. Bé, Papi, doncs abans de començar a escoltar la música protagonista del nostre programa dels anys 60, 70, 80, jo crec que un dia com avui, després de les vacances i el començament de curs, et tinc que fer aquesta pregunta, o tinc que demanar, ens pots dir quina, per tu, per la teva experiència, ha sigut la cançó de l'estiu?
Bueno, jo crec que no ha sigut la meva experiència, sinó que ha sigut la quantitat de gent i gent i gent que ha escoltat aquesta cançó. I jo crec que encaixa bastant, ja que hem tingut ara un estiu, i per cert, bastant calorós. Què et sembla, què et sembla, i et dic jo què et sembla, perquè no a tothom li agrada molt. A mi, perfectament, a mi m'agrada. I a molta gent també, però hi ha altra gent que diuen que no els agrada tant. Però si l'escolten, i que opinin. La cançó és... Saps quin és? El Meneito.
Molt bé, doncs escolta, m'acabes de dir una cosa molt interessant, perquè aquí està amb nosaltres el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Estimat Miquel, has escoltat el que deia
sí,
el Papi?
Sí, sí, l'he escoltat.
Anem a escoltar el Meneito, què?
No, escoltem el Meneito.
Espera't.
Digue'm.
A vegades jo també m'equivoco, eh? Sí. No és el Meneito, és el Despacito.
Ah, el Despacito. Ja, com que aquestes cançons a mi no m'agraden d'entrada, ja és que ni les escolto. Però, bueno, el Despacito, perquè ho sàpiguen tots vostès, Despacito, anem-la a escoltar. Miquel, et sembla bé?
Ah,
Papi,
sembla
et sembla bé també?
Sí, sí.
Jordi Carretero, et sembla bé també? Marga, et sembla bé també? Doncs anem a escoltar la cançó i després opinarem.
Ai... Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Doncs molt bé, Jordi Carretero, pots tallar la cançó, sisplau, és un favor que et demano, molt particular, perquè realment, bueno, no sé, una cosa a la lletra, sobretot, senyores i senyors, aquesta és la cultura que potser algú pretén, quina lletra i quina cançó més cutre. Però bé, l'opinió, naturalment, té que ser també la de vostès. El que els agradi aquesta cançó, me n'alegro moltíssim, perquè tenim que tindre cançons per tots els gustos, no? Jo, particularment, que he fet la pregunta i també donar la meva opinió, això no té res a veure en aquelles cançons de la Canción del Verano, que el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i el Papi també van recordar, d'aquelles cançons que encara les estem escoltant i que mai oblidarem. Això és cutre totalment. Una petxangada, no? Bueno, no sé, Miquel.
No, jo l'acabo d'escoltar per primera vegada, per tant, la meva opinió és molt, molt relativa, perquè no tinc suficients dades, ni és posar massa atenció en la lletra, ni l'he escoltat sencera, perquè no l'estem escoltant sencera. Llavors, jo penso que les cançons de l'estiu s'ha de tindre en compte que el que importa és el pas del temps. Tu ho deies molt bé, hi ha cançons de l'estiu fa molts anys que, escoltades ara, dius, caramba, que bé està. I en la seva època també va tindre moltes crítiques negatives o anàlisis negatius. Jo penso que no puc opinar, em sembla molt, molt, molt normal, de lo, com tu has dit molt bé, hi ha una vulgaritat en aquest moment, en la societat, i penso que és una... En principi, diria que és una cançó vulgar, normal, que correspon a això, a aquest estiu una mica boig que tenim, perquè aquest estiu ha estat dur.
A lo millor...
Jo no sé què diu el Papi.
No, ara ens ho dirà de seguida. A lo millor el director de Televisió Espanyola, en aquests moments, i després d'haver escoltat aquesta cançó durant tot l'estiu, ara, en algun moment també, haurà pensat que a lo millor aquesta cançó pot ser la millor cançó per la representació d'Espanya al proper festival d'Eurovisió després del èxit, senyores i senyors, obtingut, que va ser, sense cap dubte, una de, bueno, un dels festivals pitjors. Però bé, bueno, l'important és que la gent canti, que la gent estigui alegre i que els que es guanyen la vida fent lletres, encara que sigui una petxangada com aquesta, o els altres, que n'hi ha moltíssim, que tenen cultura, que fan lletres i que saben arribar també a tot tipus de persones, doncs, Anton, estimat Papasei, ara tu què opines? Perquè la teva opinió també serà molt interessant pels nostres oients.
Bueno, jo et he dit d'entrada que a mi és una de les cançons que a mi no m'agraden. Evidentment, a mi no m'agraden. Però, bueno, també tinc que dir-te que tinc que respetar una miqueta, perquè si ha sigut la que més s'ha escoltat tot aquest estiu, és que hi ha molta gent i no crec que tota la gent siguin, doncs, analfabets.
La que més s'ha escoltat, sobretot a les discoteques, eh?
Sí, bueno, no, discoteques, emissores de ràdio, s'ha aixecat molt, Toni, s'ha aixecat molt. D'acord que no té res a veure amb les músiques de l'estiu dels anys abans, que abans eren alegres, contentes, i eren...
Missatges, hi havia
missatges. Era una mica petxengueres també, però eren alegres.
Les senyores i senyors, les nenes i els nens s'enamoraven amb aquelles cançons dels anys 60 i 70. Doncs molt bé, papi. Miquel, a tu com t'has sentat a l'estiu?
A mi, molt bé, molt bé. Normal, com sempre.
Tu et cuides sempre, et cuides també durant aquests mesos d'estiu?
Sí, jo em cuido molt. Durant tot l'any, no tan sols a l'estiu, no faig barrabassades, ni d'alimentació ni de begudes.
I per tu, estimat papi, com ha sigut l'estiu?
Jo, doncs mira, el meu estiu és com tot...
Abans t'ho he preguntat, però dic, a nivell, no sé, psicològic, a nivell físic, perquè et veig una miqueta més grosset, una miqueta més grosset.
Més grosset. Algú, sempre estic igual.
Algú t'ha cuidat. No, els nostres amics es poden veure, diguéssim, no?, a través de, sí, del WhatsApp, també, perquè la Marga ho té preparat, ens ha fet una foto, sí, i veuràs que vegin el papi també, que vegin el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Bueno, doncs, sí, atenció. Estem parlant de l'estiu, hem tornat de vacances... I ara tenim amb nosaltres aquí, estem amb tu, també la persona que hi feia falta, no? I que he pensat, com sempre quan faig un programa, penso en tots vosaltres, que necessitem, doncs, una doctora de nutrició, i en aquest cas, doncs, suposo que ja m'està escoltant la Beatriz. Beatriz, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Toni. Bueno, com estem?
Bueno, doncs molt contenta que siguis aquí... amb nosaltres, i fa un momentet o fa poc temps ha parlat l'Antonio Bolinches, el psicòleg, per parlar del que significa finalitzar les vacances i començar un nou curs, i ara et pregunto a tu, doctora Beltrán, què tenim que fer a partir d'aquest moment, perquè clar, uns quilets de més, etcètera, etcètera. Bueno, com tenim que començar el curs i pensant les coses que potser no hem fet massa bé durant totes les vacances?
Doncs mira, nosaltres, des de la clínica de la doctora Beatriz Beltrán, el que fem és cuidar-nos, i no només ens cuidem per fora, sinó que també ens cuidem per dins. Després de l'estiu, pues, la nostra pell ha sofert el dany solar que normalment ja és tan conegut, pues, produït pel sol, pel calor, per la suor. Llavors, la nostra pell pateix. Per tant, és el moment de recuperar-la. És un moment molt adient per fer-se tractaments d'hidratació de la pell. Hi ha molts tractaments d'hidratació de la pell. Hi ha tractaments per hidratar la pell en forma d'aplicant, doncs, determinades cremes que siguin molt nutritives i que siguin cremes riques en àcid hialurònic. Per exemple, jo he formulat un sèrum que el venem en exclusiva aquí a la clínica, al Passeig de Gràcia, a la clínica de la doctora Beatriz Beltrán. Venem un sèrum que és un sèrum amb unes concentracions d'àcid hialurònic que permeten hidratar la pell en els tres nivells, més profund, mig i més superficial. I això fa que la pell es recuperi molt millor després de l'estiu. La gent que té la pell més deshidratada podria fer-se altres coses. Podem fer petites infiltracions d'uns còctels d'àcid hialurònic. Ara, per exemple, ha sortit un àcid hialurònic meravellós que té una capacitat hidratant i que dura 6 mesos, només fent-se unes infiltracions. I llavors jo tinc la meva tècnica que ho barrejo amb unes vitamines antioxidants i això fa que la pell llueixi, pues, sana i radiant i fa que recuperi després de l'estiu. I després també podem com apareixen doncs, petites arrugues i petites taques, tot això es pot anar millorant també amb aplicació de tractaments de peelings mèdics a la pell. Amb una combinació adequada, doncs, podem lluir una pell de cara a la temporada de tardor i hivern meravellosa i, sobretot, el més important, sana. També, des de la clínica de la doctora Beatriz Beltrán, que estem situats aquí al Passeig de Gràcia, número 78, 5a segona, sabem que després de l'estiu les vacances doncs, hem menjat amb una mica més amb excés. Potser hem begut alguna cerveseta de més, hem menjat algun geladet, total, que aquests quilos de més es veuen reflectits en el nostre cos i moltes vegades comença el setembre, comencem la nostra vida rutinària i volem posar-nos doncs, a fer no, els nous propòsits de la nova temporada. I llavors aquí fem doncs, tractaments complets de nutrició, no només per escapar, sinó també per trobar-se millor, fent nutrició, perquè al final ens hem donat compte que depenent del que mengem, doncs al final ens trobem d'una manera o d'una altra. L'alimentació interfereix molt en el nostre estat de salut. Llavors aquí fem una assessoració, fem dietes per perdre pes, fem dietes per trobar-se millor, gent que està molt cansada o gent que té problemes de salut crònics, com dolors crònics, fibromialgies, doncs també ens hem donat compte que depenent de quines medicacions i depenent de quina alimentació i afegint determinats suplements vitamínics podem millorar aquest estat de salut. Llavors som molt conscients de tot això i el que intentem és cuidar-nos tant per dins i per fora. I tot això, al final, pues, es reflecteix en trobar-nos millor i sentir-nos millor.
Molt bé. Doctora Beltrán, per finalitzar i tornant amb el tema de la pell, en quin estat de salut es troba el càncer de pell en aquests moments? És a dir, va augmentant o disminueix?
Bueno, pues mira, la veritat és que és una dada molt preocupant perquè realment pues les estadístiques estan mostrant pues, que el càncer està en augment. Però el que és important és que la població ja és molt conscient i llavors el que està fent és conscienciar, ja estan conscienciats i pràcticament tothom ja sap avui en dia que és fonamental posar-se una bona fotoprotecció, cosa que fa uns anys, sobretot en el nostre país, pues, no érem conscients d'això i no ho fèiem. Jo crec que aquesta mesura de prevenció que és fonamental està ja feta i, a més, també és molt important pues, que si nosaltres detectem o veiem qualsevol petita taca, sobretot és el que ara comentàvem, després de l'estiu a vegades tenim algunes petites taques o pues, que no tenim clau, que ha augmentat o que ha canviat de característiques en els darrers mesos, és molt important posar-se en mans d'especialista. I gent que té, pues, que és molt pigat o que té moltes pigues, pues, ha d'anar a fer-se una revisió com anem al ginecòleg i com anem a altres especialistes. Anar al dermatòleg és fonamental per prevenir i fer la prevenció dels càncers de pell, que desgraciadament quan apareixen molts d'ells doncs, són doncs, molt d'anys.
És dir que prevenir és curar més clar que mai, eh? És això, no?
Això és fonamental.
Molt bé. Ens ha donat vostè l'adreça de la clínica de la doctora Beatriz Beltrán, Passeig de Gràcia, número 78, 5a segona, però llavors, a part d'això, una web que puguin entrar i que us puguin conèixer més profundament?
Sí, la web és www.drabeatrizbeltran.com. Allà podran veure tots els tractaments que fem i, a més, jo tinc un blog en el qual poso consells de salut per millorar l'aspecte i millorar i sentir-te millor, amb la qual també és molt divertit i molt instructiu.
Amb aquesta veu tan maca que té, doctora, sisplau, ens repeteix la web perquè segur que alguna de les meves amigues o amics oients de Ràdio Estel en aquest moment no han tingut temps, el suficient temps, per prendre nota. Em repeteix la web, sisplau?
Sí. drabeatrizbeltran.com. Doctora Beatriz Beltran.com.
Gràcies i fins al proper dia.
Moltes gràcies, Toni.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Avui ha començat el curs a Ràdio Estel, aquest dilluns, naturalment. Ràdio Estel, estem amb tu, ha sigut a partir de les 5 de la tarda, i seguim amb tots vostès. Però el proper dijous, i amb la mateixa productora que patrocina aquest programa, estarà amb tots vostès la Glòria Montasell. I ara la Glòria, naturalment, està aquí amb nosaltres. En primer lloc, benvinguda, Glòria.
Moltes gràcies, Toni, moltes gràcies, companys. Doncs sí, sí, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i començar la temporada, que ja en tenim ganes.
Aquest estiu ha sigut també un temps d'estiu o de vacances especial, perquè tu has estat preparant aquest programa que estrenaràs el proper dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel. En què consisteix aquest programa?
A veure, doncs, Si viure des de l'essència és un programa que parla des del sentit de vida, des del sentit de l'existència, i sobretot jo va haver un moment de la meva vida que em vaig preguntar qui realment era, no? Si era realment qui jo volia ser o com els altres em volien veure. I a partir d'aquí va començar a néixer tot, no? Viure des de l'essència, doncs bé, vindran molts convidats, professionals, però més que res mirem a la persona, no? El qui és ella en essència, com pot compartir experiències de la seva vida, i alhora també eines per al benestar dels nostres estimats oients i oientes, no? Perquè moltes vegades podem escoltar però no podem aplicar les coses a la nostra vida. I d'aquí parteix el programa.
Tu hauries de saber qui eres i com és la Glòria?
La Glòria és una persona bastant sensible, amb moltes ganes d'intentar fer les coses el millor que sé, de connectar amb el meu sentit de vida, de l'existència, i a partir d'aquí jo penso que la vida és un viatge, no? Un viatge on no podem deixar d'aprendre. Quan pensem que no estem aprenent és que alguna cosa passa.
Ets una dona viatgera?
Sóc una dona molt viatgera, molt curiosa, i penso que podem arribar a tenir, i sento que he tingut diverses vides en una pròpia vida, no?
I quan vas pujar el tren de la ràdio per primera vegada?
El tren de la ràdio és curiós perquè sempre vaig sentir que era el meu lloc, però vaig pujar-hi deu fer uns 6 anys.
Aquest programa, que estarà amb tots vostès, repeteixo, el proper dijous, a partir de les 5 de la tarda, amb la Glòria Montasell, realment serà un programa, Glòria, per tots els públics?
Sí, sí, absolutament per tots els públics. Jo dic que, clar, connectar amb la nostra essència, tots intentem saber quin és el nostre sentit de vida, no? Quina és la nostra missió, no? I penso que tant pot ser pels joves com pels més grans, com per tothom. Perquè jo dic que en essència tots som iguals, però amb disfresses diferents.
Si estem parlant o estàs recordant el que és el sentit de les nostres vides, el sentit de vida, jo, si m'ho permets, estic pensant en aquest sentit de vida que molta gent l'estan patint en aquest moment, això tindrà també una ressonància dintre del teu programa, d'aquestes persones que no tenen la vida que es mereixen?
Sens dubte, d'aquelles persones de que intentar compartir amb ells què passa amb la meva vida, no? Perquè jo penso que res passa per casualitat, tot té un sentit, a vegades estem a la recerca de la perfecció, però la perfecció tampoc existeix, i qui sap el que és bo o no, no? A vegades diem, és que a mi només em passen que coses dolentes, no? Potser és que la vida t'està dient alguna cosa, no? Aquella lectura, no? Tots penso que podem tenir la possibilitat d'estar una mica més tranquils i poder ser més feliços.
Glòria, ens vols explicar, perquè t'estic escoltant amb molta atenció, i els nostres oients deuen estar fent el mateix en aquest moment, què és el bo de la vida per tu?
Per mi, el bo de la vida...
Bueno, és una pregunta que és la pregunta del millón, però sí, almenys una resposta que tu la donaràs molt bé.
El bo de la vida per mi és intentar el que et comentava, no? I el que comentava els oients, és el sentir el que he vingut a fer aquí realment, no? Intentar ser comprensiu, fluir, donar la volta al que no ens agrada i avançar, trobar-li un petit sentit. Jo dic que a vegades només que sigui una petita llum, no? Però aquella petita llum, per minúscula que sigui, no podem deixar de veure-la. I si no veiem una llum petitona, petitona en el nostre camí, algú hi ha. L'hem de cercar. Hem de trobar el sentit, aquella petita il·lusió, no?
I una cosa dolenta, que n'hi ha moltes per desgràcia.
Una cosa dolenta de...
Sí, de la vida, de la nostra vida.
Bueno, de la nostra vida, penso que... El que et dic, clar, és que probablement...
N'hi ha moltes, avui.
N'hi ha moltes de coses dolentes, però sempre hem de donar-li la volta, per favor, no? Perquè és que, si no, no podem avançar, perquè moltes vegades ens quedem bloquejats en lo dolent, no? Tot té un missatge.
I aquesta volta serà com una nòria, senyores i senyors, amb la Glòria Montasell, a partir del proper dijous, a les 5 de la tarda, i, naturalment, aquí a Ràdio Estel. Glòria, doncs, molta sort.
Moltes gràcies.
El papi et vol fer alguna cosa? Sí, una pregunta. Ah, no, això et vol fer alguna cosa? Cuida't, que no ho interpreti malament.
No. Em permets que li pugui fer una pregunta a la Glòria?
Sí.
Glòria, només una pregunta, que ahir vaig tenir una petita discussió amb uns amics. Existeix el factor sort?
Jo penso que la sort existeix, però no podem vanagloriar-nos d'ella. O sigui, en moments determinats la vida et pot donar la mà, però també hi ha moments que no ens la dona. Aleshores hem d'aprofitar-los. Però sí que penso que existeix el factor sort.
La ràdio t'està donant la mà, estimada Glòria, perquè mira, el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que està aquí, també diu, vull fer-li una pregunta, però endavant.
A mi m'agrada molt la polèmica i discrepar, que crec que és una forma de veure la llum, com tu deies. Jo penso que la sort no és azarosa. La sort es busca.
Evidentment que
hi ha una actitud positiva que és la que troba la sort. I tu parles de positivitat a la vida, és a dir, de veure tot lo dolent com alguna cosa positiva. I això es demostra perquè una cosa que va anar bé fa 10 anys, amb el pas del temps descobreixes que va anar malament. És a dir, quan a un li toca la loteria, per exemple, o les quinieles, les travesses, al cap d'un any va bé, però al cap de 10 anys descobreix que allò li va trencar la vida en una forma determinada. I, en canvi, una situació de malaltia, per exemple, una malaltia que va passar fa 10 anys, t'ha demostrat que t'ha fet més fort el caràcter.
Sens dubte, però el factor sort, en el moment que et va tocar la loteria, diguem-ne...
Però no és sort perquè jugues. Si jugues, et pot tocar. Ja no estàs jugant amb la sort. Estàs jugant amb la repetició. Si tu jugues habitualment a la loteria, sigui de Nadal, o sigui el sexe, o sigui el que sigui, estàs intentant jugar, intentes que t'arribi. Per tant, no hi ha sort. No hi ha sort.
No juguem de
l'acord. Hi ha permutacions i aleacions.
Perdona una cosa, i si vas pel carrer trobes un bitllet de loteria, et toca. No l'has comprat?
No, d'acord. No, però perquè passes per allà.
Però quan parlem de la sort, un segon, quan parlem de la sort també és el fet de dir tinc sort, de que tinc salut, per mi això també és tenir sort. Hi ha gent que, malauradament, ja neix amb certes situacions molt complexes.
Evidentment sí, però jo parlo de persones que no tinguin un problema de malalties originals, de genètica, la sort, en certa mida, se la fa un mateix, també, eh?
Senyores i senyors...
Deixem-ho a l'aire.
És una polèmica molt llarga. Sí.
Senyora,
m'agrada la polèmica.
Podem preparar un dia un debat d'aquest tipus?
Perfecte.
Perquè ha funcionat... Bueno, jo crec que aquesta entrada a Ràdio Estel crec que ha sigut beneficiosa.
No? M'encanta, jo estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i hem d'avançar, hem de posar els oients així amb aquella coseta i dir, a veure, no?
Jo estic contenta que estiguis amb nosaltres. Repetim, Glòria Montasell, el proper dijous, a partir de les 5 de la tarda, el títol del programa.
Viure des de l'essència.
Vius com nosaltres i com els nostres oients, però també a dintre de les nostres vivències està el món del cinema. El veure aquella pel·lícula que desitgem veure i que realment doncs, s'ha estrenat fa pocs dies. A tu t'agrada el cinema?
Ah, m'encanta el cinema.
A tu t'agrada, papi, el cinema?
M'encanta també.
A mi m'encanta també el cinema i, per tant, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, és dilluns, comencem una setmana, però naturalment què ens recomanes a nivell de pel·lícules que poden anar a veure a partir ja d'aquesta tarda nit?
Pues sí, perquè es van estrenar divendres dia 1, que és el dia de les estrenes a tot l'estat espanyol, i jo vull recomanar una pel·lícula molt interessant, és un biòpic, una biografia, sobre un senyor que es deia Barry Seal, i la pel·lícula es diu Barry Seal, el traficant. L'ha dirigit el Luke Liman, un director que té bones pel·lícules en el seu currículum, com és Viviendo sin límites i El caso Bourne, i que en aquest cas té com a gran protagonista un actor que a mi m'agrada molt, que és el Tom Cruise, que fa el personatge d'aquest personatge tan curiós, que és un home que als anys 80 era pilot de la TUA i que de cop i volta va ser cridat per la CIA per volar sobre els països centroamericans per fer fotografies de lo que era la contra en aquells països, Guatemala, Nicaragua, etc. No? I aquest home que va començar a fer fotografies per la CIA, de cop i volta també es converteix en traficant de narcotràfics perquè es posa en contacte amb tota la cosa del narcotràfic dels Escobars i la resta de narcotraficants. Es posa també a fer tràfic d'armament justament mitjançant la CIA. Es fa també de la DEA. La Casa Blanca també li demana una sèrie d'emissions. I, bueno, és aquesta història d'un home i una mica també la història d'aquestes, diguem, cloaques del poder, com es diu moltes vegades, i que, en certa mida, expliquen una part de la història, no tan sols la vida d'aquest home, que al final va ser assassinat, sinó també una part de la història real de com Estats Units, mitjançant el narcotràfic, mitjançant la venda d'armes, doncs va influir a la política de Centroamèrica. Si et sembla, podem escoltar un tall de la pel·lícula.
Perfecte.
Per poder fer que els oients puguin interessar-se.
Entrin amb més caliu.
Exactament, perquè és una pel·lícula de molta acció.
Cinema.
Y de mucha intriga.
El Sighting Art.
Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Aterriza inmediatamente.
Bien, chicos. Aterricemos.
¿Qué hace?
Me llamo Barry Seal. Oh. Esto por los daños. Y para tu hermana, o la pequeña. Y por tu bici. Algo de todo esto pasó de verdad.
¿No me habéis visto?
Fuiste el primero de la clase en la patrulla aérea civil. Alguien como tú no debería pilotar autobuses.
Bienvenido a Miami. Bienvenido a Bakersfield.
¿Nunca has querido algo más, Barry? Deberías servir a tu país.
¿Eres de la CIA?
Tienes que entregar algo por nosotros.
¿Esto es legal?
Si lo haces para los buenos.
¡Barry Seal es un puto genio!
Eres piloto comercial, Barry. Así mantienes a esta familia.
Será bueno para nosotros.
Será bueno para nosotros, decía, y yo creo que será también muy bueno para nosotros que nos recomiendes, que nos recomanes un altre tràiler.
Pues sí, una altra pel·lícula, i aquesta, en aquesta ocasió espanyola, lo qual és molt important, perquè cal dir que la temporada 2017-2018 comença molt bé amb La niebla, la doncella, i és el primer llargmetratge d'un director canari que es diu Andrés Coppel, Andrés M. Coppel, suposo que vol dir Martínez, no estic segur, o Martín, que debuta amb aquesta adaptació d'una simpatiquíssima i jo penso que important novel·la d'un, a mi és un escriptor que m'agrada molt, que és el Premi Nadal Lorenzo Silva. Recordeu que aquest home ha creat una parella de guàrdies civils molt interessant, que és el sargento de la Guàrdia Civil, Bevilacqua, i el cabo Chamorro. I aquesta parella és enviada des de Madrid a la isla de la Gomera per investigar un crim que fa, que té ja molts anys, però que es va deixar sense resoldre. Llavors arriben allà i en contacte amb una altra companya del cos de la Guàrdia Civil, que interpreta la Verónica Chegui, cal dir que la parella està interpretada per Quim Gutiérrez i Laura Garrido, comencen la investigació d'aquest amor d'un noi que va aparèixer en un dels boscs de la Gomera de forma violenta. No, a partir d'aquí, una pel·lícula molt interessant, un thriller, diguem, de categoria, molt ben interpretat, i la demostració que tenim ja un director de prestigi, com és l'Andrés Coppel, que ve del curtmetratge i que fa, en aquest cas, el seu debut amb la llargmetratge. Escoltem, si et sembla, un perfecte fragment de la pel·lícula, també per donar idea als oients de lo que va aquesta història d'intriga i de crim, i de crims, en certa mida.
Central COS de Brezo 12.
Adelante para Brezo 12.
Central COS, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial.
El caso lleva en la vía muerta más de 3 años.
Sigue sin haber un culpable, ¿no?
Hay uno, pero fue absuelto del crimen.
Vamos a mirar donde los compañeros lo miraron. ¿Por qué grabasteis el vídeo?
¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella?
Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho.
¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio?
Igual no eran las adecuadas.
Estem amb tu, estem amb el cinema, per tant estem amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Glòria, una pregunta que no te l'esperes en aquest moment.
A veure.
Bueno, tens que enviar un missatge. Jo crec que és més que normal que estem recordant d'ell i qui és la persona que fa possible aquesta producció quan està tan difícil fer ràdio.
Sí, realment la persona que ens fa possible aquesta producció és el Javier, sí. És una persona que tant és molt amic teu i meu i, bueno, gràcies a ell estem aquí, no?
Gràcies, Javier. Papi, mira, m'estan passant nota, la Marga i el Jordi Carretero, de que estan trucant. Què passa, Toni, què passa amb les cançons dels anys 60-70? Per tant, ja sense paraules, què anem a escoltar?
Sí, anirem a escoltar una cançó, aquesta vegada, francesa, d'un francès...
Del Charles Aznavour, pot ser, per exemple?
Per exemple, que és el més que t'agrada. I, a més, hi ha una cançó que t'agrada molt a tu, que em sembla que es diu Venècia sin ti.
Venècia sin ti.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
Jo ho veus, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, eres un mago diferente. Mac, gràcies, i fins la propera.
Fins a la propera. Propera gràcies, Toni, per la teva invitació.
Senyores i senyors, han començat a les 5 de la tarda, junts, naturalment, a Ràdio Estel. Amb bona companyia el proper dijous, recordin, amb la Glòria Montasey. I amb tots vosaltres, el vostre amic Toni Guerrero, naturalment ja sabeu que us estimo molt, us respecto molt, sense els oients, amigues i amics, no es pot fer res. Per tant, el proper dissabte, si ho desitgeu, estarem amb tots vosaltres amb l'Odissea de la Veu de 2 a 3 de la tarda. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, i bona tarda, com no, la Vall d'Aran.
I un bocadillo a media tarde. Hacer del lunes otro sábado. Cruzar en rojo los semáforos. Viviendo juntos, juntos, un día entre dos. Parece mucho más que un día. Amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias.